Notícies Vespre. Karen Madrid.
La T-Mobilitat arribarà als autobusos de transports urbans de Sabadell en qüestió de dies, la setmana que ve o la primera del 2023. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha anunciat aquesta emissora el responsable de desenvolupament tecnològic de la TUS, Luis Carlos de la Concepción.
Va molt avançat i estem ja, diguéssim, que a l'última fase d'implantació. I tot està preparat, el personal està preparat, el que passa que estem acabant d'ultimar l'últim detall i a l'espera de que tot, fer totes les proves i que tot surti de manera correcta.
Tot incorporar la T-Mobilitat, els títols en paper encara seran vàlids fins que el sistema s'implanti a tot el país.
Les administracions de loteria sabadellenques recuperen les vendes de números per la loteria de Nadal d'abans de la pandèmia.
Respecte a l'any passat, calculen que han crescut un 5%. Això sí, tot i que les vendes de dècims van començar el passat mes de juliol, molts compradors encara esperen fins l'últim moment per adquirir-los.
I en esports, el Sabadell ha destituït el seu entrenador, Gabri García.
La derrota d'ahir contra l'Osasuna Promeses ha accelerat una decisió que el club arlequinat ja començava a contemplar fa dies. Ara mateix el centre d'esports es troba en 18a posició del grup 2 de Primera Federació.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem una situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. A la C58, per la seva banda, hi ha 3 quilòmetres i mig de cues a Montcada en sentit Barcelona i també a la C33, al mateix municipi, 7 quilòmetres de congestió també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que com vam acabar la setmana, divendres. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint un ambient agradable, sobretot als sectors més costaners, amb valors de 15 i 16 graus en alguns sectors, i cap a l'interior, en canvi, sí que la temperatura ha anat pujant durant aquestes últimes hores, però encara mantenim un ambient una miqueta més fresc. Atenció, perquè cap a la cara nord del Pirineu sí que la temperatura és clarament més alta, també com a conseqüència d'aquest vent de component sud que avui és protagonista i que està fent que tinguem aquest efecte foent i per tant cap a la cara en hora aquesta temperatura una miqueta més alta. Durant la tarda arribaran núvols prims que tendiran a deixar el cel entrenyinat, però a més també a mesura que avanci la tarda els núvols baixos del litoral aniran guanyant extensió, deixaran el cel força ennuvolat però no han de deixar pas precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La T-Mobilitat arribarà a Sabadell l'última setmana d'aquest any o la primera del 2023. Així ho ha confirmat Luis Carlos de la Concepción, responsable de desenvolupament tecnològic de la TUS a Ràdio Sabadell. Actualment aquesta targeta de transport ja es pot utilitzar a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat i de Renfe, però si tot segueix el seu curs, d'aquí 15 dies es podrà utilitzar també per desplaçar-se amb els autobusos interurbans. Ja fa mesos, si no anys, que es parla de la implementació d'aquesta T-Mobilitat. De fet, la primera data d'aplicació anunciada per l'Autoritat del Transport Metropolità va ser l'abril del 2021. Clarament, aquesta data límit no es va complir, un fet que de la Concepción atorga que Sabadell té un sistema de programació diferent al de, per exemple, Barcelona.
Nosaltres tenim una solució diferent als que tenien altres operadors. Vol dir que si això funciona, que les màquines de validació dels títols, no només n'hi ha un proveedor, n'hi ha diferents proveedors a nivell estatal. I a Barcelona i en les altres ciutats ja s'ha testat el sistema que es tenia. Nosaltres tenim un sistema de validació que de moment no s'ha implantat a la T-Mobilitat i és diferent. Per això està trigant una mica més que en els altres operadors.
Ara, doncs, sembla que l'arribada d'aquesta T-Mobilitat està més a prop que mai. De la Concepción es mostra confiat que aquest cop sí, els sabadellencs podran gaudir d'aquesta targeta a finals d'any. Això sí, tot i que aquesta nova targeta entri en funcionament d'aquí pocs dies, De la Concepción afirma que les de cartró de tota la vida seguiran funcionant fins que no s'implementi la T-Mobilitat a tot el país.
El tema de validació actual, diguéssim que continua, continuen fins que estigui implantada la T-Mobilitat a tota Catalunya. El sistema del magnetí continuarà funcionant els convivint al sistema sense contacte. O sigui, que els dos sistemes conviuran de manera conjunta, perquè és com ara, està funcionant a Barcelona, la T-Mobilitat, i aquí no, però ara, aquí, quan comenci a funcionar, la T-Mobilitat podrem validar en contacte o en magnètic. Tindrem les dues opcions, fins que a tota Catalunya estigui instal·lada la T-Mobilitat.
Això sí, tots aquells que utilitzin la T-Jove a partir del mes de gener només estarà operativa a través de la T-Mobilitat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Rècord de denúncies per violència masclista a Sabadell. Aquest trimestre se n'han presentat 230, una xifra que no es veia des del 2013. En comparació amb el trimestre passat, se n'han registrat un 8,6% més. En canvi, al conjunt de la comarca s'han registrat gairebé 600 denúncies, una xifra molt alta però inferior al trimestre passat.
Una altra de les xifres que desvela aquest informe del Consell Comarcal és que el tercer trimestre del 2022, 22 dones es van acollir al dret de no declarar al Partit Judicial de Sabadell. Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori del Consell, explica en què consisteix aquest dret.
Hi han hagut unes sentències en els darrers anys que fa que si la víctima en primera persona posa la denúncia, llavors després no es pot acollir aquesta... És a dir, si tu denuncies, després no es pot tirar enrere a l'hora de declarar contra el teu agressor. I ho estic dient així una mica sense ser experta en aquest sentit. Llavors aquest tema també està molt en debat precisament perquè si has d'obligar a la víctima a que declari quan ja no vol, potser l'estàs posant en perill. Però si ella és la primera que va dir que volia denunciar contra aquesta persona, potser ja hauria de denunciar contra aquesta persona. I aquí hi ha un debat entorn a aquest tema bastant intens.
Sabadell també destaca, si ens fixem en els delictes de maltractament habitual, se'n registren un 5% a la ciutat. Aquesta xifra és clarament inferior, per exemple, a la de Cerdanyola, on se'n registren fins a un 45%. La tècnica de l'Observatori ho atorga una disparitat d'interpretacions entre els diferents partits judicials. També ha donat dades comarcals sobre ordres de protecció.
Ha sigut 130, que també és una xifra molt elevada en comparació amb els últims trimestres, ha disminuït respecte al trimestre anterior, però és una xifra elevada. Tot i així, ens trobem sempre amb la mateixa dinàmica. En aquest trimestre s'han denegat la meitat. Acostumen a ser que es deneguen la meitat, una mica més de la meitat. En aquest cas, s'han adoptat el 50%, justament, però acostuma a ser aquesta mateixa dinàmica, el que també passa a la província de Barcelona i a Catalunya.
Finalment, pel que fa al nombre de delictes registrats, a la comarca se n'han decretat 673.
Segons les dades del mapa de la mutilació genital femenina a Espanya del 2021, elaborat per la Fundació Guasso de la UAB, Sabadell té 844 dones provinents de països on es practica la mutilació genital femenina.
Del total, 262 són menors de 14 anys. En comparació amb 2016, en són 4 menys. Al conjunt de l'Estat, el creixement és del 2,4%, i la coordinadora de projectes de l'entitat, Neus Aliaga, ha explicat els motius d'aquest augment tan baix en comparació amb altres franges d'edat.
El nombre de nenes creix molt poquet a totes les comunitats autònomes i una de les hipòtesis és precisament aquesta. D'una banda, que hi ha un envelliment de la població, perquè les dones, doncs, la majoria estan entre 40 i 44 anys, i per altra banda, doncs, apunta un subregistre, o ens hi trobarem, no?, potser en una pròxima edició, i és perquè les nenes, doncs, en el moment que obtenen la nacionalitat, si han nascut aquí a Espanya, deixen de poder ser localitzables com a, no, com a subjectes d'estudi en aquest estudi.
Aliaga també ha detallat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que l'objectiu de l'estudi és saber on es concentra més població de risc per enfocar millor les polítiques públiques.
I una mica el que sí que hauria d'anar orientant aquest estudi és una mica les polítiques públiques que es facin, no?, per poder identificar quins territoris, inclús a quins municipis, és més precís, no?, fer un abordatge preventiu, formar els professionals.
Uns mecanismes de prevenció que assegura que són efectius quan es poden fer amb professionalitat i tranquil·litat.
En successos, cop contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Barberà del Vallès. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona per amagar en una casa del municipi una plantació de marihuana amb 442 plantes.
Durant l'escorcoll, els agents també van localitzar embolcalls de cocaïna i material per a la seva distribució, a més de 25.000 euros en efectiu. Els dos detinguts han quedat en llibertat, un d'ells amb l'obligació de presentar-se als jutjats periòdicament. Tots dos estan acusats d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.
I els Mossos també tenen en marxa un dispositiu a Rubí contra un grup especialitzat en robatoris violents, ocupacions i delictes contra la salut pública.
De moment hi ha 8 detinguts i s'han fet 13 entrades a Rubí, Terrassa i altres poblacions catalanes, 5 de les quals on hi havia plantació de marihuana. La investigació continua oberta.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Esquerra Republicana ha començat els tours metropolitans, unes trobades en què els candidats de les ciutats de l'art metropolità visiten els municipis que en formen part. La primera visita ha tingut lloc a Sabadell amb la presència de Joan Tardà i la diputada al Parlament, Anna Balsera. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des d'Esquerra són conscients que l'arc metropolità és on s'hi jugarà la majoria dels vots als comicis del maig del 2023 i els republicans volen tornar a repetir les victòries que van aconseguir fa 4 anys. Anna Balsera, diputada al Parlament, explica per què han començat els tours a Sabadell.
Sabadell és una gran ciutat d'aquest país i és una peça clau precisament també per encetar aquest tour metropolità. Per Sabadell és una ciutat que representa tota l'àrea metropolitana i els valors que tenim a l'àrea metropolitana. O sigui, si pensem en un municipi de l'àrea metropolitana, jo crec que dels primers que ens venen al cap precisament és Sabadell, i aquí ens hi juguem moltíssim.
Avui la visita ha sigut al barri de Can Uriac, on l'alcaldable Gabriel Fernández ha volgut escoltar els veïns de la zona.
Preguntar com estan, que nos expliquen què és el que estan vivint realment. La gent té moltes necessitats a la nostra ciutat. Sí, sí, les llums de Nadal estan molt bé, però amb les llums de Nadal no solucionem certes qüestions, com pot ser l'increment de preus que té la gent i que pateix quan entra a comprar.
Per la seva banda, Joan Tardà ha afirmat que Esquerra és el valor més segur de cara a assolir la independència de Catalunya.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El clima va ser decisiu per l'aparició de la Revolució Francesa, així com en altres episodis històrics. Aquest és el punt de partida d'una xerrada que comença a aquesta hora dins la cinquena edició del projecte Ciència per Nadal, impulsat per la Fundació Bosch i Cardellach i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental.
L'encarregat de les ponències d'aquest cicle, el doctor en Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Santi Giral, ha destacat la importància dels fluxos climàtics en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Un component natural del que no ens podem abstreure. Nosaltres vivim en una terra, aquesta terra té tota una sèrie de factors que ens condicionen, entre ells el clima. Llavors, el que es veu clarament és que la Revolució Francesa necessita d'uns mecanismes climàtics que la desencadenin. I llavors el que jo faig és explicar aquesta part, aquesta vessant que no, normalment no es veu. Llavors, la Revolució Francesa en realitat no acaba sent res més que una barreja entre una sèrie de males collites que es desencadenen per una qüestió climàtica, no?, i un malestar social.
La xerrada d'aquesta tarda està oberta al públic en general. Per contra, aquest matí s'ha fet una altra sessió dirigida a alumnes de primer de batxillerat dels instituts Arraona, Ribot i Serra, Junqueras i Ramardós. En aquest cas, s'ha parlat de la metodologia científica que permet confirmar aquests fluxos climàtics.
Comença el compte enrere pel sorteig de la Loteria de Nadal i les administracions sabadellenques ja confirmen un augment de les vendes. Concretament, aquesta campanya s'haurien venut un 5% més de dècims que l'any passat, recuperant xifres d'abans de la pandèmia.
Julián Arquer, administrador de la loteria número 1, assegura que ja s'han deixat enrere les dades dels dos últims anys.
Realment estem molt contents perquè després de 2 anys difícils, el 20 i el 21, amb lo de la pandèmia, doncs aquest any és el primer any normal, diguéssim. Els anys passats, els dos anteriors van anar relativament bé, el que passa que encara es notava que hi havia restriccions, gent que tenia dificultat per fer la venda, clubs que estaven tancats, col·legis que no podien accedir, els pares, coses d'aquestes, que això ens va afectar.
Els comportaments dels clients, però, no canvien. Tot i que es comencen a vendre butlletes ja al juliol, molta gent ho deixa per l'últim dia. Així ho apunta Hermógenes Montalvo, de l'administració Les Nenes de la Sort.
Normalment, els últims dies, la gent se'n recorda que li falta un número o li fa il·lusió compartir algun número amb alguna persona, un amic o així, i els últims dies sempre s'anima bastant perquè ja et dic que és el dia que s'acosta al sorteig
Des de les administracions sabadellenques confien en poder repartir una mica de sort durant el sorteig d'aquest dijous, com destaca Filo Madrigal, dependenta de l'administració de loteria número 17.
Hombre, yo siempre pienso que voy a dar premio, ¿eh? Hasta que veo que no, pero yo siempre me imagino que voy a dar gordo. Es más, yo le pongo más ilusión que los clientes.
El sorteig de la loteria de Nadal es podrà seguir a Ràdio Sabadell i al canal de Twitch de l'emissora en un programa especial que arrencarà a les 9 del matí.
I avui ha entrat en funcionament el carrilet de Nadal a l'eix transversal de la ciutat. Estarà en marxa en horari de matí tarda fins al 4 de gener, a excepció dels festius i la vigília de Nadal, el 24.
En sentit sud, para a l'avinguda Matadepera, número 171, a la plaça del Doctor Robert i al Parc Central del Vallès, on hi ha la parada de la Tus. Quan puja cap a nord, surt d'allà i para davant el número 47 de la Rambla i d'allà fins a la plaça del Pi. El trenet consta de màquina i 3 vagons que poden portar un total de 60 persones. Des de fa 3 anys, el mallorquí Rodrigo Rodrigo ve a conduir el carrilet de Nadal.
Se condueix bé, com tampoc no dus cap gran velocitat, que ha d'anar molt esplai, pues se condueix molt bé. No té massa problemes per conduir-lo.
A cada parada es buida tot el tren i es torna a omplir de passatgers. Aquesta és la tasca dels agents cívics com la Glòria Agell.
Hem de vigilar les cues, que tothom respecti els torns, i si el tren va molt ple, ocupar-nos de que la gent vagi a la parada següent de la que han agafat i deixi pujar gent nova. Si el tren no va ple, poden continuar la ruta. No hi ha problema. Bàsicament és aquesta la nostra feina.
En Rafael ha vingut a provar-lo per portar-hi el net quan acabi les classes.
Tot això ja tindrà vacances i li diré i el portaré allà a la plaça del Torrobert.
Els horaris que hi ha a cada parada són orientatius en funció del trànsit. Un últim consell, aneu-hi brigats.
Del planter dels teatres amateurs sabadellencs, el Super 3. Aquest ha estat el camí que ha seguit l'actor sabadellenc Eric Alés, una de les noves cares del nou canal infantil i juvenil de TV3.
El sabadellenc interpreta el personatge del Grau a la sèrie Transmèdia Beta. Es tracta d'un grup de 4 amics que es coneixen per internet amb l'objectiu de fer música. A partir d'aquí començaran a conviure i a viure aventures inesperades, que es poden veure a la sèrie a través d'un podcast o amb les cançons que van publicant. En una entrevista al programa El Matí, Alés ha explicat que va aterrar el projecte una mica per carambola.
Sort, si t'he de ser sincer, la veritat, perquè tot va venir bueno, que la meva parella em va passar per Instagram una publicació d'una convocatòria de càsting que feia Gest Music per buscar els 4 nous protagonistes d'aquest projecte, no? I si no arriba a ser per ella, la veritat és que jo no hagués descobert el post per ninguna altra xarxa ni per ninguna altra banda i no estaria aquí avui, o sigui que ha sigut tot gràcies a ella.
Alés ha recordat com el Club Super 3 va marcar la seva infantesa i com això l'ajuda a posar-se en la pell de les noves generacions d'espectadors.
Però al final el fet de que tots nosaltres ens hem criat amb el Super 3 fa que mantinguis, per molt que sigui una cara completament diferent al canal en general, sí, fa que mantinguis aquella essència, aquest nen interior que t'ajuda i et guia a l'hora de sentir, de fer, d'expressar i de poder esbrinar una miqueta què és el que vol sentir la nova generació quan et vegi per televisió, no?
A part de la sèrie del Super 3, l'actor tornarà a pujar a l'escenari de la Faràndula per interpretar el musical Aladí. De fet, assegura que li agradaria poder combinar la tele i el teatre musical en el futur.
Què passa, penya? Si us agrada el rock alternatiu,
deixeu-me que us doni un petit consell.
Sintonitzeu tots els dilluns Xocolata Express i no espereu que us ho porti un raider. Podeu assaborir el programa de 9:45 a 11:45 de la nit a Ràdio Sabadell,
al 94.6 de la FM,
o fer la vostra comanda al web de l'emissora. Xocolata Express, un programa caòtic elaborat amb tot rigor.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
A aquesta hora el Tribunal Constitucional encara es troba reunit per deliberar sobre el recurs del PP contra la reforma judicial. Han començat aquesta segona sessió a partir de les 5 de la tarda després d'un recés que ha fet al migdia des del Tribunal Constitucional, un ple que ha arrencat a les 10 del matí i que es preveu que podria durar dies. D'altra banda, s'ha arribat a un acord per fixar un topall al preu del gas.
Els ministres d'Energia de la Unió Europea han fixat el límit en els 180 euros al megawatt hora. L'objectiu del mecanisme és evitar fortes distorsions al mercat i impedir que els estats de la Unió paguin un preu pel gas molt superior a la resta. La mesura ha tirat endavant per majoria qualificada, amb les abstencions dels Països Baixos i Àustria i el vot en contra d'Hongria. Altres, com Alemanya, que n'eren reticents, han acabat votant a favor.
Precisament relacionat amb aquesta qüestió, el preu de la llum cau prop d'un 20% en un dia i marcarà el nivell més baix del mes de desembre demà dimarts, amb 75,19 euros al megawatt hora pels clients de la tarifa regulada. De fet, no s'assolia un valor tan baix des del 22 de novembre, quan va arribar als 66 euros amb 17 cèntims. Protegir la biodiversitat del planeta i restaurar el 30% dels ecosistemes danyats abans del 2030.
Aquest és l'acord al qual han arribat països que han participat a la COP15, celebrada entre els dies 7 i 19 de desembre a Montreal, al Canadà. L'Organització de les Nacions Unides ha qualificat el pacte d'històric perquè suposa un abans i un després en la preservació del medi ambient. Els estats de l'ONU s'han compromès a invertir 200.000 milions de dòlars anuals fins al 2030 per assolir l'objectiu i alhora eliminar subsidis nocius pel medi ambient abans d'aquesta data per valor de 500.000 milions de dòlars.
Els experts proposen una pujada del salari mínim d'entre un 4,6 i un 8,2% el 2023.
Un augment que situaria el salari mínim en una xifra màxima de 1.082 euros. La decisió està en mans de l'executiu espanyol i sempre ha suposat un punt de conflicte entre el PSOE i Unides Podem. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que la decisió sobre la pujada s'intentarà acordar amb els agents socials.
I prohibida temporalment l'entrada de patinets elèctrics a trens, metros i autobusos.
El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità farà la petició formal als operadors, que hauran de modificar els reglaments per complir la mesura mentre s'estudia quin ha de ser l'ús dels patinets elèctrics al transport públic. El detonant va ser l'incendi d'un vehicle d'aquest tipus a l'interior d'un vagó dels ferrocarrils de Sant Boi de Llobregat al novembre, un incident en què van resultar ferides 3 persones.
Esports.
Gabri García ha estat destituït fa unes hores com a tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El tècnic de Sallent no seguirà a la banqueta arlequinada. Així ho ha decidit avui el club després que l'equip sumés ahir una nova derrota contra Osasuna Promeses. 5 punts dels últims 24 possibles han precipitat aquesta destitució. El mateix Gabri assegurava ahir en roda de premsa després del partit del Tajonar que amb els números a la mà entendria la seva destitució, però que es veia amb capacitat per seguir.
Ho estic perquè crec que es poden guanyar molts partits, no? Evidentment que, com tu deies, no? 5 de 24 l'entrenador ha d'estar qüestionat sí o sí, i no hi ha dubte, és normal, qualsevol entrenador ho estaria amb aquests números. Ara, si em dius, tu veus capacitat després de festes i si l'equip fa un esforç de fitxar jugadors, d'una mica apuntalar l'equip, de treure això endavant, doncs diria que sí.
Els arlequinats van tornar a caure ahir a Tajonar contra les Osasuna Promeses per 2-0, on un altre cop van pagar cars els errors defensius. Primer amb un penal innocent de Tumán, que va transformar Pau Martínez, i a la represa amb el regal d'Àlex Sala en la sortida de pilota, que va acabar amb el segon gol, l'obra de Barbero. Gabri deixa l'equip a la 18a posició del grup 2 de Primera Federació, a 2 punts de l'Atlètic Balears, que amb 20 punts seria el primer conjunt que se salvaria. En els pròxims dies es coneixerà el relleu de Gabri García a la banqueta arlequinada, que debutarà el diumenge 8 de gener a la nova Creu Alta contra l'Atlètic Club.
El filial del Centre d'Esports sí que va poder aconseguir la victòria i marxa de vacances havent tallat la dinàmica de 7 jornades consecutives sense guanyar.
L'equip que entrena Gerard Bofilla es va imposar per 1-0 al Turó Peira, un equip que arribava a Olímpia a la part baixa i amb la necessitat de sumar. Els sabadellencs van portar el ritme del partit, però no van aconseguir perforar el mur defensiu del rival, que es va veure accentuat quan els de Nou Barris es van quedar amb un home menys al límit del descans. Quan semblava que els dos equips es repartirien els punts, José Enrique Carrasco va culminar una bona jugada col·lectiva enviant la pilota al fons de la xarxa. L'autor del gol assegurava que l'equip estava fent bé la feina i que, per sort, havien pogut sumar els 3 punts.
Nosaltres creiem que tant a Lleida com a Mollerussa hauríem d'haver... Ens va faltar res per aconseguir els 3 punts als dos partits, vam tenir les nostres ocasions, però bueno, sí. Avui, per fi, ja no s'escaven, els 3 es queden a casa i ara celebrar-ho com toca.
El filial del Centre d'Esports acaba amb la ratxa de 7 partits consecutius sense guanyar i se situa a la 8a posició de la Lliga amb 16 punts. Els de Gerard Bofill marxen a l'aturada nadalenca amb la vista posada a les primeres places de la Primera Catalana.
A la divisió d'honor masculina de waterpolo, el Natació Sabadell va aconseguir una nova victòria que els permet mantenir-se a la primera posició de la Lliga.
L'equip de Quim Colet es va imposar per 13-9 al Mataró en un partit complicat i trebat. Especialment controvertida va ser l'actuació arbitral al tercer quart, on van caure dobles expulsions en contra i penals que els maresmencs no van saber aprofitar. El capità Sergi Cabanes, autor de 3 gols, admet que han de tenir el cap fred en situacions adverses.
S'han ficat a un, han tingut el penal, l'ha aturat a l'Edu, i llavors a la jugada següent hem marcat de contra. Però si es fica aquell penal, estem amb l'igual coll. I no pot ser que jugadors, davant decisions que poden ser dubtoses, se'n vagin del partit. Això s'ha de treballar, i òbviament és la meva feina com d'àrbit, el fet de... capità, el fet de mantenir serè l'equip i de saber gestionar aquestes coses.
El Natació Sabadell masculí segueix líder després de 10 jornades on encara no coneix la derrota. L'equip prepara ja el segon desplaçament consecutiu a la Champions. Dimecres l'equip jugarà a la piscina de l'OSC Budapest. El conjunt femení, per la seva part, no va jugar el partit contra la Sant Feliu per la convocatòria de diverses jugadores de l'Astral Pool per disputar el torneig de les Tres Nacions als Estats Units.
Punt final al Mundial de Piscina Curta de Natació que s'ha disputat a Melbourne amb paper força destacat dels representants del Club Natació Sabadell.
El mallorquí Sergio de Celis i el tarragoní Carles Coll han brillat en aquest Mundial, especialment amb els relleus masculins, on s'han assolit 4 rècords d'Espanya en les 4 proves disputades. L'últim aconseguit ahir el 4% estils, on van ser novens i es van quedar a les portes de la final. L'única final individual de la delegació espanyola la va signar Carles Coll al 100 estils, 108è, i signant també la millor marca personal a les semifinals. José Antonio el Castillo, entrenador del club, valorava el paper de Coll.
El Carles és un nadador excel·lent en piscina curta, s'està consagrant una mica amb aquesta piscina i, a més, amb el nivell que ja va demostrar d'anar a la final al Campionat d'Europa. No?
Per altra banda, Castillo opina que la nota positiva de l'altre representant del club, Sergio de Celis, és haver-se adaptat a una gran competició.
Nadar amb millors marques, nadar una semifinal i les aportacions del relleus han sigut molt positiu, però per mi la nota més positiva és que fins l'any passat l'escenari de la competició internacional li venia com una mica de nou i a vegades li costava, no? Perquè afrontes una nova situació que no controles i no és fàcil.
Encara natació, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat d'Espanya en piscina curta a Canllong amb un total de 16 podis per Natació Sabadell.
Jornada rodona dels dos sèniors de l'Oar Gràcia per acabar el 2022 de la millor manera possible.
Els primers en jugar van ser els nois de Pere Iarts, que van tancar l'any amb una victòria d'alçada contra la Roca per 41-34, que els reenganxa a la zona alta de Primera Nacional. Els de Pere Iarts van trencar l'enfrontament tot just començant la segona part amb una actuació coral de tot l'equip i mantenen el ple de victòries a casa. Pere Iarts és el tècnic graciac.
Sense desmereixer la resta de rivals, ja no només la Roca, sinó Sant Esteve, Mataró, tots aquells partits. Al final, sempre us dic que la Nacional és un grup complicat, qualsevol et pot plantar cara. Sí que és cert que, com et comentava abans, he estat 7 anys a la Roca i, per tant, és un club que me'l conec, em conec com juguen i crec que avui la gran virtut ha sigut el plantejament que hem fet de partit i que els jugadors s'han cregut el plantejament de partit. I hem sortit amb això i penso que avui ha sortit perfecte.
A una jornada de tancar la primera volta, l'Oar iguala amb 20 punts als Roquerols i es col·loca cinquè a 4 llocs de les fases d'ascens.
I l'equip femení que entrena Carol Carmona també va guanyar el seu partit de la divisió d'honor plata.
Les gracienques es van imposar per 36-27 contra el Sant Joan d'Espí amb un partit estel·lar de Jana Sobrepera, que va anotar 12 gols, un terç del total de l'equip. La jugadora verd i blanca opina que la importància dels gols és mínima i que és fruit del treball d'equip.
12 gols, dels quals crec que 4 són penals, llavors, evidentment, són accions de les companyes, que al final jo llenço els penals, però com si fossin els altres gols. I res, bueno, jo sempre ho dic, que al final els gols no és una jugadora sola, sinó són bé acompanyat d'una acció i d'altres companyes, sempre. O sigui, per mi la importància dels gols és mínima.
La victòria permet a l'equip verd i blanc mantenir-se a la segona plaça de la Lliga i seguir creient en l'objectiu de les fases d'ascens.
Estrena de la temporada magistral per Caral Castellet. La surfista de neu sabadellenca, flamant subcampiona olímpica, ha inaugurat la Copa del Món del Mig Tub amb una victòria a la primera cita de Cooper Mountain.
A Colorado, Castellet es va aprofitar de l'absència de la gran favorita, de l'estadounidenca Chloe Kim, per apuntar-se a la seva setena victòria en aquesta competició, la primera des del gener de 2020. Amb aquesta ja van 18 podis de Caral Castellet a la Copa del Món, a dos del rècord històric d'Espanya de Blanca Ferrer Fernández Ochoa en esquí alpí. La pròxima cita en el calendari serà el 18 de gener a l'estació suïssa de Lax.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 19 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 8, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que vagi bé, adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.